Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Nou crim masclista i nou cas de violència vicària a Catalunya, avui al Prat de Llobregat. Els Mossos investiguen la mort d'una dona i els seus dos fills que, presumptament, han estat assassinats per un home que després s'ha suïcidat a les vies del tren. L'home era parella de la víctima i pare dels dos menors. Durant la investigació, els Mossos han trobat una carta al vehicle del presumpte assassí on demana perdó per aquests fets.
El masclisme mata les dones, el masclisme mata les criatures. És una violència estructural i ens necessitem totes i tots per erradicar aquesta violència.
Eren declaracions de la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat, Tania Verge, que ha condemnat avui aquest matí a aquest cas. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, el departament de Tania Verge convoca per divendres un gabinet de crisi.
Sí, el govern reunirà el grup d'anàlisi de feminicidis i anuncia la creació, com deies, d'un gabinet d'expertes en violència vicària després del repunt de casos que hi ha hagut aquest any. El mes de gener, un home va matar els seus dos fills al barri d'Horta de Barcelona. Després es va suïcidar. I la setmana passada, un home també va matar el seu fill a Bellcaire d'Empordà. I avui s'ha conegut aquest cas del Prat.
En total, doncs, en el que portem d'aquest 2024, escassos 4 mesos, són 5 menors ja morts a mans dels seus pares. Per això avui analitzarem què passa amb la violència vicària, com la podem prevenir. Podem parlar ja d'un fenomen. Saludarem d'aquí una estona a l'advocada Marta Ariste. Avui l'actualitat, però, també passa pel Congrés dels Diputats a Madrid, on el Partit Popular dona suport al govern espanyol, atenció, i aposta per reconèixer també l'estat de Palestina, si també ho fan altres països amb pes polític. Els dos principals partits espanyols, doncs, es mostren favorables a la solució dels dos estats per posar fi al conflicte latent de fa anys a l'Orient Mitjà.
España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
Apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente.
Justament demà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, començarà una roda de contactes a països com Polònia, Noruega i Irlanda per seguir sumant aliats en el seu propòsit d'impulsar el reconeixement de Palestina com a estat abans del pròxim estiu.
D'altra banda, no ens morem tampoc de Madrid, perquè avui ha tingut lloc la primera executiva de la Conferència Episcopal Espanyola des que Luis Argüello va ser nomenat president. Això va ser el mes de març passat.
Una reunió marcada en aquest cas per la resposta que l'òrgan col·legiat de bisbes ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Precisament, Ràdio Estel us pot avançar que demà les associacions que representen aquestes víctimes es reuneixen amb el Defensor del Pueblo primer i amb la Conferència Espanyola de Religiosos després.
I una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La reina Sofia ha estat ingressada en una clínica de Madrid per una infecció urinària.
Ahir a la nit va ser traslladada a la clínica Ruber de Madrid. Des de la Casa Reial afirmen que la seva evolució és ràpida i també favorable. Dissabte la monarca va assistir al casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i Teresa de Urquijo, que té vincles familiars amb la Casa Reial.
I avui titular indiscutible per als esports.
Estem davant d'un partit molt complicat, molt difícil, que ens costarà tenir la pilota a camp contrari.
El Parc dels Prínceps de París es vesteix de gala aquesta nit per acollir el duel de Champions entre PSG i Barça.
Partit complicadíssim pels blaugranes, que miraran de treure el millor resultat per mantenir les opcions de classificar-se en el partit de tornada a Barcelona. Frenkie de Jong i Pedri han entrat a la convocatòria i podrien rebre l'alta mèdica just abans d'aquest duel, que començarà a les 9 de la nit. I a la mateixa hora es juga l'Atlètic de Bilbao de Madrid al Borussia Dortmund.
Els quarts de final, però, que ja van començar ahir, Real Madrid i Manchester City van empatar 3 en el primer partit d'aquests quarts de final de la Copa d'Europa.
Partit de futbol en majúscules, el que s'ha viscut aquesta passada nit al Santiago Bernabéu amb l'empat a 3, i com que els gols fora de casa ja no compten doble com abans, el passi a semifinals es decidirà d'aquí 7 dies a Manchester.
I el titular cultural ens fa mirar avui cap a Reus, on s'hi ha presentat avui la 28a edició de la Fira del Circ Trapezi.
En aquesta edició el circ farà història, perquè realment creiem que el circ en aquests moments, el sector del circ, està en un punt d'inflexió.
Entre el 8 i l'11 de maig a la capital del Baix Camp s'hi podran veure més de 40 actuacions de companyies de circ internacionals i també companyies locals.
Aquest any l'edició està centrada en temàtiques socials relacionades amb la maternitat, la salut mental o qüestions també de gènere.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguin quin temps ens espera per a les properes hores. Si tornen aquesta pujada de temperatures o no, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica marcada pel sol, també per les temperatures que es van recuperant i per les fortes ventades que bufen al nord de l'Alt Empordà i també a les comarques del sud de Tarragona, així com a l'àrea del Pirineu. Tarda assolellada, només amb la presència d'alguns núvols poc importants al vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, que en principi no han de donar cap mena de precipitació. Demà es recuperaran les temperatures. Compte, al matí farà fred, però de dia les temperatures seran una miqueta més altes que les d'avui. Les d'avui, en principi, entre els 15 i els 20 graus, puntualment una miqueta més altes a punts del sud. Demà amb sol a tot el país, aquestes quatre nuvolades a l'àrea del Pirineu i el vent del nord, que demà només quedarà present al nord de l'Empordà, mentre que desapareixerà del Pirineu i també de les comarques del sud de Tarragona. Les temperatures de cara als propers dies aniran pujant cada dia una mica més.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05, amb Jordi Carretero al control tècnic i David García a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Catalunya s'ha llevat avui amb un nou cas de violència vicària, un cas que arriba només 7 dies després del que hi va haver la setmana passada a Bellcaire d'Empordà. Aquest matí, una dona i els seus 2 fills han aparegut morts amb signes clars de violència en un pis del carrer Agramunt del Prat de Llobregat. El pare dels menors i parella de la dona s'ha suïcidat després a les vies del tren d'aquesta mateixa població.
Tot i que a hores d'ara els Mossos d'Esquadra no confirmen que sigui un cas de violència vicària, totes les hipòtesis policials apunten, de fet, en aquesta direcció. L'home d'uns 40 anys hauria matat ahir a la tarda la seva parella de la mateixa edat i els seus 2 fills, que en tenien, en aquest cas, 8 anys. Després van a les vies del tren que passen pel Prat del Llobregat i s'hi va llançar. Va ser l'aixecament del cadàver de l'home i la nit quan els agents de la policia van trobar una carta on demanava perdó pel que havia fet. Va ser aleshores quan els Mossos van anar al seu domicili i es van trobar amb la dona i els nens morts al garatge d'aquest habitatge. Tot apunta que haurien mort asfixiats.
Segons els veïns de la zona propera a aquest domicili, la parella havia comprat aquesta casa ara fa uns 2 anys i no relacionaven gaire amb la gent de la zona. Els 2 menors assassinats sí que anaven a una escola, concretament a pocs carrers del domicili on ha aparegut l'escenari del crim.
I, de fet, l'Ajuntament del Prat s'ha posat en contacte amb aquest centre per oferir-los acompanyament social i també psicològic. Des del consistori expliquen que els Mossos d'Esquadra encara no confirmen, com dèiem, que si es tracta d'un crim masclista, igualment el consistori ha reunit el gabinet de crisi per valorar la situació. Hi han participat representants de la policia catalana, la policia local i dels departaments d'acció social, educació i també atenció a la dona.
Com sempre, recordem que a part de demanar ajuda en cas de violència masclista, hi ha un telèfon específic d'atenció i d'informació, és el 900 900 120. Funciona les 24 hores del dia, cada dia de l'any, i atén consultes i també urgències. És gratuït, confidencial i, sobretot, no queda registrat al telèfon mòbil. Però davant d'aquest nou crim, la consellera d'Igualtat i Feminismes del govern català, Tania Verge, ha convocat de manera urgent el grup d'anàlisi de feminicidis i anuncia també la creació d'un grup d'expertes independents per prevenir la violència vicària.
La consellera ha assegurat que s'han activat tots els serveis d'acompanyament davant del que ha definit com un altre cas molt greu de violència masclista. I és que aquest nou crim es produeix només just una setmana després que un pare també matés el seu fill i ferís de gravetat la mare a Bellcaire d'Empordà. Per això, el departament que lidera Tania Verge convoca aquest grup d'anàlisi de feminicidis per identificar aspectes de millora per prevenir assassinats per violència masclista. I al marge d'això, també ha anunciat la creació d'un grup d'expertes independents en violència vicària.
Convocarem també, crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Finalment, la consellera també ha fet una crida a les dones a buscar ajuda en cas que considerin que elles o els seus fills es troben en risc.
D'altra banda, a Terrassa, un altre cas de violència masclista amb un menor implicat. Per sort, aquest no va tenir un final tràgic. Ahir a la tarda, els Mossos van detenir un home que s'havia tancat en un pis amb el seu fill.
Segons avança el diari de Terrassa, l'home es va trinxerar a casa seva amb un ganivet i amb el nadó. Els Mossos d'Esquadra van entrar al domicili per la força i van reduir i detenir aquest home. L'infant no va patir ferides. La policia l'acusa en aquest home d'un delicte de maltractament l'àmbit de la llar, a més de resistència i desobediència.
Però, com dèiem a l'inici, les xifres de violència vicària i masclista a Catalunya posen els pèls de punta. Si es confirma que el d'avui és també un cas de violència vicària, que tot apunta que sí, serien 5 els menors assassinats pels seus pares, però, a més, 4 dones també mortes per la seva parella aquest any, que va començar tot just fa 4 mesos.
El 2024 va obrir amb l'assassinat de 2 germans al barri d'Horta de Barcelona i el pare es va suïcidar després de matar-los. La policia continua investigant, però la principal hipòtesi és que el mòbil del crim fos fer mal a la seva mare. L'últim nen mort va ser l'Àiax, de 5 anys, assassinat ara fa una setmana pel seu pare a Bellcaire de l'Empordà. En aquest cas, l'home també va atacar la mare, que va quedar ferida de gravetat. I d'altra banda, des del gener, 3 dones més han estat assassinades a Catalunya per la seva parella o exparella. L'última, la Thaís, de 34 anys. La seva exparella la va matar l'1 d'abril en posta.
Les dades ja ho veuen, fan tema un any negre a Catalunya pel que fa a la violència masclista i també vicària. De com hem arribat arribat fins aquí, sobretot de la prevenció i detecció. En volem parlar tot seguit amb l'advocada familiar Marta Aristegui. Podem seguir tot seguit. Senyora Aristegui, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, doncs, portem 5 menors morts a mans dels seus pares, 3, de fet, en una sola setmana. Què està fallant?
Doncs, per mi falla una mica, doncs, la prevenció, no? Com dèieu ara. Al final, a vegades pensem què podem fer quan passen aquestes coses, però per mi és molt més important activar protocols previs a que passin, perquè després ja, no?, poca cosa més es pot fer. Falla la prevenció, fallen els jutjats. Moltes vegades quan demanem, per exemple, doncs, suspendre visites o demanem suspendre guardes compartides perquè veiem indicis de que alguna cosa està passant en aquella família per part del pare, a vegades ens criden com de, no?, d'exagerades. Per tant, demanem que, tot i que la llei ja sigui modificada i sí que la llei prevegui aquesta suspensió de visites o suspensió de guarda compartida en casos on hi ha sospites o indicis de que hi ha possibles agressions, possible maltractament psicològic o situacions on hem d'estar alertes, tot i que la llei prevegui, a la pràctica els jutjats no suspenen visites ni suspenen guardes compartides.
Mm-hmm. Avui la consellera Tània Verge parlava de la violència vicària com si fos un fenomen. Ho comparteix vostè també?
Sí, de fet, la llei preveu, no?, que la violència vicària és una forma de violència masclista, però evidentment, potser perquè s'està parlant molt més d'aquest concepte, però també és cert que són coses que sempre han passat, però no havíem ficat un nom, no? Fins a l'any 2013, que es va començar a parlar de violència vicària, passava igualment, però sense ficar-li aquest nom. Sí que és cert que ara, doncs, bueno, és una forma potser més ampliada d'aquesta violència masclista, que fins ara era molt més habitual l'assassinat de la dona directament, i ara potser doncs, les pretén fer aquest dolor a la dona a través de les criatures, no? Matant a les criatures es fa aquest dolor, que realment és molt més agosarat si és així que no pas matant a la dona, perquè al final a la dona la mates i no viu aquest dolor de perdre una criatura.
La consellera també deia avui que crearan divendres es reuneix el gabinet de crisi, es crearà també aquest comitè d'expertes en violència vicària davant d'aquests 5 nens morts en els darrers mesos a Catalunya. Vostè parlava de la prevenció, però a banda d'això, què és el primer que hauria d'abordar aquest comitè d'expertes?
Doncs per mi cal... Primera, un tema de formació, no? O sigui, a nivell de jutjats, psicòlegs, d'organismes públics i demés, que hi hagi aquesta formació per saber exactament tindre els símptomes d'alerta, no?, que siguin molt clars, no? A nivell inclús també de pediatries, de les escoles, de tot aquell entorn de les criatures, no?, que totes aquelles persones que tenen qualsevol tipus de vincle d'un infant, doncs que siguin alertes i tinguin aquesta formació per poder estar com donar una veu d'alarma quan faci falta. Llavors, una vegada sent formats en què passa, quins casos passa, quines situacions donen a pensar que pot haver una situació de violència per part d'un pare sobre un infant, doncs poder fer aquesta alerta i aquesta prevenció. I automàticament la següent prevenció és a part del jutjat, de que quan es demana aquesta suspensió de visites, suspensió de guardes compartides, es donin, hi hagi aquesta protecció de l'infant i es doni aquesta suspensió per poder parar i analitzar què està passant en aquella família. Per què aquesta criatura de cop fa unes actuacions que fins ara no feia i està canviant? O per què de cop està verbalitzant unes coses potser adultitzades que de cop ho està fent ara? Doncs parar, suspendre visites, aïllar aquest progenitor, possiblement agressor, i analitzar què està passant amb tot el seu entorn, no? A nivell de psicologia, a nivell de pediatria, a nivell de mestres, amb tot el que és l'entorn d'un infant.
Marta Arista, advocada familiar, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
2:14, més qüestions. Aquest matí s'han reunit els bisbes espanyols en el que ha estat la primera executiva des que Luis Argüello va ser nomenat el mes de març passat president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Sí, ha sigut una reunió marcada en aquest cas per la resposta que l'òrgan col·legiat dels bisbes ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i precisament Ràdio Estel us pot avançar que demà les associacions que representen aquestes víctimes es reuneixen amb la Conferència Espanyola de Religiosos. Abans, però, segons ha pogut saber aquesta emissora, es reuniran amb el defensor del poble, Ángel Gabilondo.
No marxem de Madrid pel que fa a la informació política. El Partit Popular donarà suport al govern espanyol en la seva decisió de reconèixer l'estat de Palestina. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat públicament el seu suport al president Pedro Sánchez amb la solució dels dos estats per resoldre el conflicte a l'Orient Mitjà. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez començarà demà una nova gira europea per Polònia, Noruega i Irlanda per seguir sumant aliats en el seu propòsit d'impulsar el reconeixement de Palestina com a estat abans del pròxim estiu. Fa temps que el president del govern espanyol és favorable a aquesta via per posar treva a la guerra a la Franja de Gaza i per això avui l'ha defensat una vegada més amb vehemència al Congrés.
También está abriéndose paso, afortunadamente, nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y además llamadas a líderes internacionales.
El líder del principal partit a l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat favorable també a aquesta via. Això sí, creu que perquè sigui efectiva cal primer que Sánchez aconsegueixi el suport d'una majoria de països amb pes i que la decisió sigui el resultat d'un procés de negociació.
Lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente.
Feijóo s'ha pronunciat així dies després que l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, es mostrés contrari a la solució dels dos estats i la qualifiqués d'absurda. Malgrat el posicionament d'Aznar, el PP ja apostava per aquesta via a l'últim programa electoral i el 2014 va fer una declaració en aquest sentit al mateix Congrés dels Diputats.
I encara a Madrid, Esquerra i Junts han aprofitat aquesta sessió de control al govern espanyol per marcar perfil de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig. Els republicans retreuen a Carles Puigdemont que no posi línies vermelles a Aliança Catalana, mentre que Junts acusa el PSOE de només prometre diners a Catalunya quan hi ha eleccions.
Just l'endemà que Carles Puigdemont no tanqués la porta a acceptar els vots d'Aliança Catalana per ser investit president, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, s'hi ha mostrat molt crític i pensa que això és donar ales a l'extrema dreta.
I la nostra obligació és dir que mai pactarem amb el feixisme. Repeteixo, encara que tingui una estelada com un camió. I dos, unes eleccions van sobre què passarà a Catalunya, no sobre el que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3.
Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, no entra al cos a cos amb Esquerra i aprofita l'ocasió per retreure al PSOE que no hagi executat la majoria de les inversions previstes per Catalunya.
Quina confiança es pot tenir en un govern espanyol que només promet diners a Catalunya quan hi ha eleccions a Catalunya? I si tot això, tan injust i tan insultant, pot canviar, és precisament perquè Junts per Catalunya, el president Puigdemont, hem aguantat i mantingut la posició quan més difícil era fer-ho.
Esquerra i Junts que lluiten per captar el votant independentista en els comicis previstos d'aquí a un mes.
Gràcies, Judit. I encara en política, Toni Comín serà el candidat de Junts a les eleccions europees, que s'han de celebrar també ben aviat, el dia 9 de juny. L'eurodiputat ha estat escollit per la militància de Junts amb un 77% dels vots, just l'endemà que el líder del partit, Carles Puigdemont, demanés el vot per ell.
Sí, fa 5 anys que Comín és diputat al Parlament Europeu, juntament amb Carles Puigdemont, que ha renunciat a encapçalar la llista de les europees perquè és el número 1 de la candidatura de Junts a la Generalitat.
I precisament avui s'han publicat les candidatures d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. S'hi presenten una vintena de partits, 6 dels quals són independentistes. Al marge dels 8 partits que actualment ja hi ha representats al Parlament, n'hi ha una dotzena més que es presenten en aquestes eleccions.
També en aquestes eleccions, algun dels partits amb representació al Parlament ha canviat la marca sota la qual es presenten. En el cas de Junts, aquestes eleccions incorporen el nom del seu candidat i es presenten. Per tant, amb la marca de Junts, és Carles Puigdemont per Catalunya. També és el cas dels comuns, que aquesta vegada corren amb el nom de Comuns Sumar sense una aliança amb Podem. I pel que fa a la CUP, es presenten amb la marca Defensem la Terra. Totes les llistes es poden consultar avui al Diari Oficial de la Generalitat.
I encara sobre aquests comicis, la Junta Electoral de Barcelona estira les orelles al govern i a Pere Aragonès perquè considera que han vulnerat el principi de neutralitat de les administracions públiques en precampanya, com estableix la llei electoral.
Així ho diu la Junta Electoral en una resolució que dona resposta a una denúncia del Partit Popular contra publicacions del Departament d'Acció Climàtica a les xarxes socials i contra la visita del president de la Generalitat a un equipament públic de Vilanova i la Geltrú. Passat 27 de març, en tots dos casos, la Junta considera que el govern ha aprofitat per treure pit de l'obra de l'executiu.
I lluny de la política catalana, al País Basc hi ha eleccions autonòmiques el dia 21 d'abril també. I si es fessin avui, les guanyaria Bildu, segons el darrer baròmetre del CIS que ha publicat aquest migdia.
I és que per primera vegada la formació independentista basca se situa per davant del PNB, segons el CIS. Bildu obtindria entre el 34 i el 35% dels dels vots, mentre que el PNB es quedaria amb entre 32 i 33% dels sufragis. El Partit Socialista, en aquest cas, mantindria la tercera posició i el Partit Popular seria quarta força.
Estel migdia.
Política banda, 4 de cada 10 professionals del sector de l'educació pateix problemes de salut mental. Així ho diu una enquesta internacional en què ha participat el sindicat Comissions Obreres. L'estudi també diu que tot l'estat espanyol, un de cada 4 docents, ha patit violència a les aules.
Agressions físiques i verbals que generen estrès, angoixa i frustració a mestres i professors. Des del sindicat consideren que el govern podria fer molt més del que fa, però no inverteix els recursos suficients per revertir tota aquesta situació, denuncia Mirnaia Xabàs, de la Secretaria de la Dona, Salut Laboral i Assessorament de Comissions Obreres d'Educació.
Per suposat, nosaltres hem demanat un enfoc més integral. Nosaltres estem demanant que s'inverteixin realment més recursos i no sabem en aquests moments aquest govern, no?, quines possibilitats té de millorar realment el benestar de la comunitat educativa.
L'enquesta també revela que un 44% dels docents han estat testimonis de la violència. Per això, des dels sindicats reclamen mesures per afrontar el malestar tant dels professionals com dels alumnes amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut mental de tota la comunitat educativa.
I precisament parlant d'educació, com que el govern de la Generalitat s'ha quedat sense pressupostos, el Departament de Recerca i Universitats diu que no podrà aplicar la rebaixa de les matrícules dels graus universitaris que tenia previst per al proper curs.
En els comptes que no es van poder aprovar al Parlament perquè només van comptar amb els vots d'Esquerra i del Partit Socialista, el govern contemplava una partida de 12 milions d'euros destinada a noves rebaixes dels preus públics, en concret 7 milions per fixar un preu únic per a tots els estudiants de grau i màsters també que habiliten per a l'exercici d'una professió i 5 més per exempcions a famílies monoparentals. A banda, tampoc es podran ampliar els recursos del Pla d'Infraestructures Universitàries, que havia de ser de 4 milions més.
I pel que fa a la crònica de successos, els bombers han rescatat a 3 persones aquest dimecres a la matinada després de quedar atrapats en un incendi en una casa de fusta a Taradell, a la comarca d'Osona.
Els bombers han rebut l'avís poc després de 3:45 d'aquesta matinada. Un foc ha començat a cremar una nevera de l'interior de la casa. Els bombers han rescatat els 3 afectats amb una escala de mà extensible a través de la planta superior i tot seguit han estat atesos pel SEM. Només han quedat afectades per inhalació de fum i les han traslladat a l'Hospital de Vic.
I d'altra banda, fins a 15 dotacions dels bombers treballen des d'aquest matí, encara a hores d'ara, en incendiar-se un magatzem de ferros en una nau industrial d'Abrera.
La nau es troba al polígon barcelonès d'Abrera i a hores d'ara no consta que hi hagi ferits. El foc ha començat cap a les 10 d'aquest matí i ha cremat ferralla, fustes i també material de construcció. El foc ha fet cedir l'estructura de la nau, per la qual cosa els bombers expliquen que no poden accedir al seu interior, però per ara, com dèiem, no consten ferits.
I encara 2 apunts més d'informació policial. Abans de la informació esportiva, han detingut un jove de 24 anys que estaria relacionat amb el tiroteig que el passat dia 1 d'abril va deixar ferida una dona a Sant Adrià de Besòs.
Sí, la investigació dels Mossos d'Esquadra ha permès relacionar el jove amb l'agressió que va patir la dona i aquest dimarts s'ha organitzat un dispositiu policial per detenir-lo. L'arrestat és un home de 24 anys que ha estat traslladat a dependències policials a l'espera de declarar davant del jutge i, mentrestant, aquesta investigació policial continua oberta.
De fet, en la mateixa operació, els Mossos també han tingut un altre home de 48 anys que era dins d'aquest mateix domicili.
Tot i que no tenia res a veure amb els fets, l'home de 48 anys ha intentat fugir quan els agents s'han entrat a l'habitatge. El detingut tenia un ordre judicial de detenció per 4 homicidis en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes. Els fets van passar el 2018 a Barcelona quan l'home va disparar contra 4 persones prop del passeig Urrutia, a Nou Barris.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
Obrim informació esportiva, tot preparat a l'estadi Parc dels Prínceps de París, que serà l'escenari del transcendental partit de Champions que enfronta avui a les 9 de la nit el PSG i el Barça. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes tornen avui a jugar uns quarts de final d'Europa 4 anys després. El principal repte d'avui és aconseguir el millor resultat possible per tal que el partit de tornada de la setmana que ve a Barcelona sigui el màxim de plàcid i s'hi arribi amb opcions de passar semifinals. L'entrenador culé Xavi Hernández s'ha mostrat il·lusionat davant el repte d'aquesta nit i ha parlat també de les sensacions de l'equip davant d'aquest transcendental enfrontament.
Els equips de Luis Enrique potser són els més intensos del món. Així ho he viscut. He sigut entrenat per Luis i la intensitat que imprimeix els jugadors i l'exigència és màxima. Per tant, Estem davant d'un partit molt complicat, molt difícil, que ens costarà tenir la pilota a camp contrari, que haurem de sortir molt bé d'aquesta pressió alta. Bé, crec que ho hem preparat bé, però al final hi ha tantes variables al futbol.
Xavi no ha volgut donar cap pista sobre l'estat de Pedri i De Jong, que podrien rebre l'alta hores abans del partit. Qui sí que estarà 100% disponible per jugar avui és Andreas Christensen, que ha entrat a la convocatòria.
En canvi, l'entrenador del PSG, Luis Enrique, no podrà comptar ni amb Mikiele ni amb Kimpembe, que estan lesionats. Tampoc podrà jugar Akraf, que està sancionat en aquest cas.
Per tant, l'entrenador espanyol tindrà dificultats per trobar un jugador que ocupi avui el lateral dret. I encara sobre aquest partit, aquesta matinada, un grup d'aficionats del PSG han atacat amb petards l'hotel on dormien els jugadors del Barça. Cap a les 4 de la matinada ha sonat un fort carrusel de petards amb l'objectiu de despertar els futbolistes.
A banda, avui també juga l'Atlético de Madrid, que rep al Wanda Metropolitano la visita del Borussia Dortmund, partit que també juga a les 9 de la nit. Els quarts de la Champions ja s'han obert, però aquest dimarts Real Madrid i Manchester City han empatat a 3 en el partit d'anada a l'estadi Santiago Bernabéu.
Els dos equips han ofert un veritable duel de Champions en un partit que va tenir fins a 2 remuntades. El City va obrir la llauna just començar el partit, al minut 2, amb un gol de falta directa de Bernardo Silva. Un gol que el Madrid va poder remuntar en només 10 minuts. Primer amb un gol en pròpia porta i després amb un xut de Rodrigo, que posava el 2-1 al marcador. A la tornada del descans, el City tornava a remuntar el marcador amb dos xuts des de fora de l'àrea, però 10 minuts pel final, Valverde posava l'empat al marcador. Els dos entrenadors, Carlo Ancelotti i Pep Guardiola, feien aquesta valoració del duel.
Lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor.
Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control porque... Y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid, pues que es imposible.
Ara el partit de tornada serà d'aquí 7 dies, dimecres que ve a Manchester. D'altra banda, aquesta nit també s'ha jugat l'Arsenal-Bayern de Múnich, acabat amb empat a 2.
I encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha imposat per 3-1 a República Txeca en el segon partit classificatori per l'Eurocopa del 2025.
Les de Montse Tomé marxaven al descans amb empat a 0 i a la represa s'avançaven les rivals amb una diana de Sontagova. Dos minuts després, però Maria Méndez empatava per les espanyoles. Al minut 62, Jennifer Hermoso feia el 2-1 i la blaugrana Mariona Caldentey sentenciava el duel amb el 3-1 definitiu. Ara les espanyoles són líders del seu grup empatades a punts amb Dinamarca. Una selecció espanyola femenina que ja sap a qui s'enfrontarà als Jocs Olímpics de París. Estarà al grup C juntament amb les seleccions del Japó, Brasil i Nigèria.
I acabarem la informació esportiva parlant de bàsquet. El Joventut de Badalona ha presentat aquest matí a Dani Miret com a nou entrenador del primer equip.
El tècnic ha agafat les regnes de l'equip després de la destitució el dilluns de Carles Duran. Ha signat un contracte amb la penya per ocupar la banqueta fins al juny del 2026. El nou entrenador del Joventut, nascut a Badalona l'any 1985, compta amb una trajectòria consolidada a les categories inferiors tant de la penya com de la selecció espanyola.
Estel migdia.
Obrim informació cultural per acabar edició avui a Reus, on ja coneixem tots els detalls de la 28a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya.
Hem volgut recollir precisament aquestes propostes que el que són és un resultat d'aquest treball que estan fent les companyies, on, com dèieu, sorgeixen temàtiques com el tema del suïcidi, com el tema de l'enfrontament a la mort, que dèiem amb el tema del duelo, de la pèrdua.
El certamen es farà entre el 8 i l'11 de maig i aquest any girarà al voltant de temàtiques socials relacionades amb la maternitat, la salut mental o qüestions de gènere.
Sí, en total s'han programat una quarantena de propostes creades per companyies de circ internacionals i també locals, i entre les novetats que s'han presentat avui destaca la instal·lació d'una carpa més als espais habituals d'aquest certamen al Parc de la Festa per dignificar els espectacles de sala, segons els organitzats.
I marxem ara als sons del món de Roses, que ha confirmat avui més artistes. Joan Dausà, Luis Casal, el tribut de Queen, Witches de Queen, i Maria Hein i Anaïs Vila s'afegeixen al cartell d'aquest festival.
Amb aquestes incorporacions es tanca el cartell de la 17a edició, que també compta amb les actuacions de David Bisbal, Anastàcia, Sergio Dalma, Ocas Grasses, els Tiets i Antònia Font. Aquest any es recuperen els concerts als cellers de l'Empordà amb les actuacions d'Albert Pla, Maria del Mar Bonet, Clara Peia i la Ludwig Band. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web del festival.
I acabarem aquesta informació amb un apunt. Aquesta nit Maria Jaume presenta disc a la Sala Polo de Barcelona. Després del voltatge, recerques la platja. La La cantant balear arriba a Barcelona després dels concerts de presentació a Girona.
Amb aquest tercer disc, Maria Jaume explora un territori pop cada vegada més electrònic, un treball on l'artista explica la transformació turística de les Illes Balears. El concert d'aquesta nit comença a les 9 a la Sala Gran de l'Apolo i encara queden entrades disponibles.
Doncs amb això acabem per avui i tornarem demà dijous al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins a 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.